Hola, buenos días. Bienvenidos a la presentación de la tesis final de máster en biotecnología alimentaria del curso 2020-2021 a cargo de la becaria Laia Espinagosa. Laia ganó la beca de la cátedra por la cual ha podido cursar este máster, que se ha hecho una parte en formato online y una parte también presencial en la Universidad de Girona. Esta beca viene otorgada por la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo, Calonge y Sant Antoni, que cada año beca entre 5 y 6 alumnos para cursar los másteres de Turismo Cultural o el máster de Biotecnología Alimentaria. Ambos másteres se cursan en la Universidad de Girona. La Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo, Calonge y Sant Antoni, se creó gracias al compromiso del Ayuntamiento de la población y tiene como principal objetivo promocionar los estudios y la investigación sobre los tres ejes: la gastronomía, la cultura y el turismo. El trabajo de Laia Espinagosa trata sobre la aplicación de una PPCC en las cocinas de la Fageda Fundació. Laia, puedes empezar cuando quieras.
Vale, bueno, bona tarda a tothom. A continuació us presentaré el meu treball final de màster, que explica l'aplicació d'una PPCC a les cuines de la Fageda Fundació. En primer lloc, faré una breu introducció del que és la Fageda. La Fageda és una empresa que respon a un model complet de valors i creences i que concep una autèntica i real empresa social i es caracteritza per tres aspectes essencials. La voluntat de solucionar un problema social, ja que el seu principal objectiu és inserir socialment i laboralment persones amb diversitat funcional, solucionar un problema a través d'una empresa i ser una empresa sense afany de lucre, ja que es finança amb tota la part social amb una fàbrica de làctics. La finca de la Fageda està situada, tal com podem veure en les imatges, enmig del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, al municipi de Santa Pau, a pocs quilòmetres d'Olot. La part empresarial de la Fageda s'encarrega d'elaborar diferents productes. La Fageda té algunes granges amb vaques de llet, llet de les quals utilitza per elaborar els seus productes. Com que es troba enmig d'un parc natural i no pot créixer amb superfície i no pot ampliar les seves granges, disposa d'empreses de proximitat que li proporcionen productes com ara llet, llet en pols, nata i altres per elaborar tots els seus productes. La Fageda va començar l'any 1993 elaborant el seu producte estrella, que són els iogurts naturals. Actualment n'elabora més d'una vintena de varietats, com ara bifidus, iogurts ensucrats, grecs, líquids i altres. Dins d'aquesta fàbrica de làctics també elabora creme, diferents postres catalanes, com ara la crema catalana, la crema de xocolata i flams. A més, també elabora diferents tipus de gelats de diferents gustos i, com a novetat, també té un obrador de mermelades, en el qual hi elabora mermelades de més de 7 gustos. La Fageda està certificada per diferents normes. En primer lloc, està certificada per la ISO 9001, que és una norma de gestió de qualitat, i per la ISO 14001, que és una ISO de gestió ambiental que promou la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació. A més, tota la indústria alimentària està certificada per la PPCC, tant la fàbrica de làctics com l'obrador de mermelades. Tota la seva part de les granges està certificada pel certificat Welfare en benestar animal. Dins la Fageda ha estat el Departament d'Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient i les meves tasques principals han estat l'elaboració de la PPCC dins les cuines de la Fageda Fundació. A la Fageda hi ha dues cuines, una que està situada a la finca Mas dels Casals i una altra que està ubicada a Olot, dins la residència. Les dues cuines elaboren tot tipus de menjars que únicament estan destinats pels usuaris i treballadors de la Fageda. A més, també, de forma mensual, també li va realitzar tots els checklists mensuals de bones pràctiques de fabricació i de coses estranys i també vaig actualitzar els al·lèrgens dels productes i vaig actualitzar la documentació dels proveïdors actius de la Fageda. Ara farem una breu introducció del que és una PPCC. Una PPCC és una anàlisi de perills i punt de control crític, que és un sistema preventiu de gestió de la innocuïtat alimentària d'aplicació a tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins a la distribució minorista. Els principis bàsics del sistema de PPCC són 7, determinats per la FAO. El principi 1 és realitzar una anàlisi de perills. El principi 2, determinar els punts de control crítics. El principi 3, establir límits crítics. Al principi 4, establir un sistema de vigilància. Al principi 6, 5, establir mesures correctives que s'haurien d'adoptar quan la vigilància d'un PCC indiqui una desviació respecte a un límit crític establert. Al principi 6, establir procediments de verificació per confirmar que el sistema de PCC funciona correctament. I al principi 7, establir un sistema de documentació i registres sobre tots els set principis. Els objectius de l'elaboració de la PPCC són, en primer lloc, garantir la seguretat alimentària dels plats elaborats per tal de disposar de productes segurs i innocus. En segon lloc, complir amb una exigència normativa. I en tercer lloc, augmentar la confiança del consumidor i de l'administració sanitària, perquè amb una PPCC es pot demostrar que es garanteix la seguretat dels aliments elaborats. Per què es va decidir elaborar una PPCC de la cuina? Doncs perquè durant les meves pràctiques vaig ser partícip d'una auditoria de renovació de les ISO 9001 i 14001 i en aquesta es va detectar una mancança en la gestió de la cuina, tot i que ja tenien implantats els prerequisits. Es va detectar que faltava una PPCC, així com una descripció detallada de tots els processos que s'hi realitzaven. Per tal d'elaborar la PPCC, s'ha de tenir en compte que les cuines de la Fageda són establiments on es realitza tot el procés productiu d'elaboració des de la recepció de les matèries primeres fins al consum final. A més, els productes que s'hi elaboren són tot tipus de menjars, des de plats freds fins a plats calents. I per això s'ha de fer un control molt estricte de totes les etapes del procés productiu i s'han de tenir en compte les característiques del producte en concret que s'elabora. L'ús esperat d'aquests menjars és de consum directe sense haver de fer cap tractament previ i, com ja he dit abans, només estan destinats a treballadors de la Fageda. En aquestes tres diapositives podreu veure el diagrama de flux. Està dividit en tres perquè el pugueu veure millor. Per tal d'elaborar-lo, es va anar in situ a la cuina i es va comprovar que tots els processos que feien a cada plat es descrivissin correctament. A més, una vegada fet, es va verificar amb la responsable de cuina i es va verificar també amb el Departament d'Assegurament de la Qualitat. Si ens fixem en aquesta part del diagrama de flux, podem veure que hi ha dues etapes de cocció i reescalfament que seran molt importants en l'elaboració. La Fageda disposava ja de 9 prerequisits, com he dit anteriorment, per tal de proporcionar una base sòlida de condicions i bones pràctiques higièniques per a la producció d'aliments segurs. En primer lloc, el control de l'aigua, per garantir que l'aigua que s'utilitza és de consum humà. De neteja i desinfecció per tal de que tots els equips i estris i instal·lacions estiguin nets i desinfectats, control de plagues per tal d'evitar l'existència de qualsevol plaga, la formació de treballadors per garantir que els manipuladors d'aliments disposen de la formació adequada, homologació de proveïdors de productes per tal de garantir la qualitat de tots els productes que arriben a la cuina, la traçabilitat per tal de disposar de la informació necessària per identificar i retirar del mercat productes que presentin un risc per la salut dels consumidors, control de temperatures per fer un control estricte de temperatures en les etapes de recepció de la matèria prima, emmagatzematge i manipulació, control de subproductes i residus per tal de que es gestionin de manera correcta i pla d'al·lèrgens per evitar que en totes les etapes hi hagi una contaminació creuada d'al·lèrgens entre productes. Posteriorment, s'identifiquen els perills previsiblement significatius per cada una de les etapes definides en el diagrama de flux, les causes que els originen i les mesures preventives existents per eliminar-los o reduir-los a nivells acceptables. En aquests trobem els perills físics, els químics, els biològics i els al·lèrgens. Una vegada identificat el perill de cada etapa, es fa una valoració d'aquest, utilitzant el mètode bidimensional de la FAO. Aquest estima el risc per mitjà de dues variables, la gravetat i la probabilitat. Però, addicionalment, a la Fageda s'utilitza una tercera variable, que és l'exposició, per determinar el grau de risc. Per mitjà de la probabilitat i la gravetat s'estima el grau de perillositat i per mitjà de l'exposició i aquest grau de perillositat s'estima el grau de risc. Aquí en sortiran o bé perills significatius, que serien tots els de la regió vermella, o bé perills no significatius, que serien els de la regió verda i taronja. Tots els perills que estiguin considerats significatius, per tant, tots els que estiguin a la regió vermella, caldrà decidir si són punts de control crític o punts de control. Això es fa per mitjà de l'arbre de decisions que podeu veure adjunt, que és del Còdex Alimentaris. Seguint tot el procés descrit anteriorment, explicarem els resultats del nostre treball. En primer lloc, es van trobar dos perills significatius, un a l'etapa de cocció i un altre a l'etapa de reescalfament. Si ens fixem en la taula adjunta, podem veure que els dos perills van ser biològics per supervivència de patògens i els dos van resultar ser significatius amb el grau de perillositat i també amb el grau de risc. Una vegada obtingut el grau de perillositat i el grau de risc i havent vist que eren perills significatius, vam anar a l'arbre de decisions del Còdex Alimentaris i es va comprovar que eren dos punts de control crític i es van haver de gestionar com a tals. El punt de control crític de l'etapa de cocció es va anomenar com PCC1B i el de l'etapa de rescalvament com a PCC2B. Es va fer una taula de gestió per cada punt de control crític que descrivia el perill, el límit crític, la vigilància, les mesures correctives i la verificació del sistema de vigilància. Per al PCC de cocció, com ja hem dit abans, era un punt de control crític biològic per supervivència de patògens. El límit crític era arribar a una temperatura de cocció més gran o igual a 65 graus. El sistema de vigilància era fer un control estricte de les temperatures per mitjà de termòmetres calibrats. Les mesures correctives era fer una altra cocció o bé deixar més temps i en cas que no sigués possible s'havia de rebutjar. I la verificació del sistema de vigilància era fer una presa de temperatures pel responsable de la cocció per mitjà de termòmetres calibrats. En la taula de gestió del punt de control crític de l'etapa de rescalfament, en primer lloc, el perill es va descriure també com a biològic per supervivència de patògens. El límit crític era arribar a una temperatura al centre del producte de 65 graus amb el mínim temps possible. El sistema de vigilància era fer un control estricte de temps i temperatures per mitjà de termòmetres calibrats. Les mesures correctives era rescalfar o rebutjar el producte. I la verificació del sistema de vigilància era fer una presa de mostres pel responsable de cocció per mitjà de termòmetres calibrats. Vale. Una vegada establerts els dos punts de control crítics, es va fer una validació. Primer farem una breu descripció de l'etapa de cocció de rescalfament i després explicarem quina va ser aquesta validació. L'etapa de cocció, com ja sabem, és una operació culinària que exerceix una doble funció. En primer lloc, millora les condicions organolèptiques i en segon lloc, fa una funció higienitzant. Alguns microorganismes, quan estan presents als aliments, no es veuen, ja que no varien les propietats organolèptiques, com ara la listèria, monocitogena o el clostridium botulinum. I, en canvi, si són presents, poden provocar malalties greus a les persones, per això s'han d'evitar. L'aliment crític que es va agafar per fer aquesta validació va ser una truita a la francesa. Es va calcular totes les temperatures durant tot el procés d'elaboració de la truita. En aquesta taula podem veure el càlcul de temperatures durant aquest procés. En primer lloc, es va calcular la temperatura de l'ou batut, que era d'uns 9 graus. Aquesta temperatura és una mica més elevada que el sortit de la nevera, perquè l'ou ja ha patit un tractament mecànic per mitjà d'una batedora elèctrica. Seguidament, es posava aquest ou en una paella i es feia una primera cocció, amb un temps d'aproximadament 1,5 minuts i amb oli calent. La temperatura final va ser d'uns 71,2 graus. Per tant, ja superava el límit crític establert en la taula de gestió que hem vist anteriorment. Seguidament es feia un refredament de la truita fins al cervell i llavors es feia una segona cocció amb un forn a 100 graus durant 3 minuts. Es va fer aquesta segona cocció durant 3 minuts i es va veure que la temperatura no arribava als 65 graus. Per tant, es va fer una segona cocció durant uns 2 minuts més, un total de 5 minuts, i llavors ja sí que arribava la temperatura. El rescalfament és un aliment cuit i refredat, que es torna a portar a temperatures elevades per al seu consum. S'ha de fer de la forma més ràpida possible per evitar contaminacions creuades o proliferació de microorganismes no desitjats i, a més, s'ha d'arribar al centre del producte a una temperatura de més de 65 graus. Per tal de fer la validació d'aquest PCC, el que es va fer és agafar un aliment que normalment necessita rescalfament, que era una albergínia farcida de carn i verdures. Es va calcular les temperatures inicials I final, aquesta validació es va fer en microones i a més es va fer una analítica d'aeròbics totals i enterobacteris. L'albergínia es va dividir en tres porcions i en cada porció se li va aplicar un tractament. En el tractament A es va escalfar l'albergínia al microones durant 2 minuts a una temperatura a una potència de 750 watts a màxima potència del microones. A temps zero, l'albergínia estava a uns 4 graus i si sotmetent-ho a 2 minuts a màxima potència, podem veure que la temperatura va ser de 90 i una mica més, per tant, que assolia el límit crític, que és aquesta línia d'aquí. Si ens fixem en l'analítica d'aeròbics totals i enterobacteris, aquí veiem els aeròbics totals i aquí veiem els enterobacteris. Els aeròbics totals a temps zero siguen i van créixer, en canvi els enterobacteris no van créixer. Si ens fixem als 2 minuts, podem veure que tots els aeròbics totals que havien crescut a temps zero s'havien eliminat totalment a temps 2. Per tant, podem dir que el tractament és vàlid per el rescalfament. En el tractament B es va agafar l'albergínia i es va sotmetre a més baixa potència a 600 watts durant 3 minuts. Si ens fixem en les temperatures, podem veure com també van superar el límit crític i els aeròbics totals també van disminuir totalment. En el tractament C, es va sotmetre la porció d'albergínia a màxima potència també durant 1 minut i si ens hi fixem, no arriba al límit crític. Per tant, aquest tractament ja quedaria rebutjat per aquesta part. Tot i així, si ens fixem en els aeròbics totals, podem veure com tampoc van disminuir del tot, ja que encara n'hi quedaven. Per tant, aquest tractament no és vàlid. Bueno, finalment, aquí tenim una taula resum del que acabem d'explicar ara, però si ens fixem en els tres tractaments, podem veure com els aeròbics totals sí que van disminuint en el tractament A i el tractament B, però no van disminuint la seva totalitat en el tractament C. Per tant, el tractament A i el tractament B van ser els tractaments que es van considerar com a vàlids per l'etapa de rescalfament. Fins aquí la meva presentació i moltes gràcies per la vostra atenció.
Hola, Laia. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias por tu investigación, por tu trabajo. Es interesante que a veces las prácticas que uno realiza podamos hacer un trabajo que esté acorde también de nuestro máster. Y bueno, muy agradecida por tu presentación. Muchas gracias.
A ustedes.